Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molent. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia va registrar 318 incidències a Catalunya durant l'any 2024. Aquesta és la xifra més alta de la història d'aquest informe. Barcelona, Jan Antúnez.
L'informe també destaca un augment de les agressions físiques. Remarca la necessitat de reforçar les polítiques públiques i les accions de sensibilització per revertir aquesta situació. Des de l'Observatori demanen més implicació de les institucions per garantir els drets al col·lectiu LGTBI+. En parla el president de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, Eugeni Rodríguez.
Catalunya falla en un tema que és capital, que és la prevenció. No es fan polítiques de prevenció, sinó prevenint. Doncs la llei 11/2014, que ara s'està modificant, i nosaltres apostem molt per aquesta modificació perquè la víctima s'ha posat al centre.
La xifra d'agressions preocupa perquè són 81 casos més que el 2022 i gairebé un 5% més que el 2023.
Més notícies, Marta Cristià.
Comencen a jutjar un oncle de l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustós, per presumptes irregularitats en unes obres privades fetes a la ciutat entre el 2010 i el 2012. Melquíades Garrido s'enfronta a una petició de pena de 4 anys de presó i una multa de 40.000 euros. La carpeta és una de les derivades del cas Mercuri, una macrocausa de corrupció municipal. La Fiscalia acusa Garrido, president del Gremi de Constructors de Sabadell i promotor de l'obra, d'aprofitar-se de la seva relació amb Bustós per ignorar un informe desfavorable i poder edificar de manera irregular en el carrer Fernando Po de Sabadell. A més de l'oncle de Bustos, també jutgen dos exalcàrrecs de l'Ajuntament de Sabadell i un arquitecte. El judici ha de quedar vist per sentència aquest divendres.
El consum d'antidepressius en adolescents de menys de 15 anys s'ha més que triplicat al país entre el 2020 i el 2023, segons dades del Departament de Salut. El doctor Víctor Pérez, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar de Barcelona, explica que la pandèmia va disparar els trastorns mentals entre els adolescents i que aquest augment no ha retornat mai als nivells anteriors a la Covid. Entre les raons que podrien explicar-ho, diu Pérez, hi ha la falta de resiliència, potser dels adolescents, i posa aquest exemple a l'escola.
Nos han prohibido utilizar boli rojo para corregir los exámenes porque eso puede ser traumático. Claro, lo que uno piensa es, si a esa edad no utilizan boli rojo, probablemente tarde en la vida te va a pegar una bofetada y no vas a tener la habilidad de manejar el estrés como probablemente la manejaban las generaciones previas. Probablemente eso tiene que ver con el aumento de la enfermedad mental en la gente joven.
Avui és el Dia Mundial contra la Depressió, una malaltia mental clarament a l'alça a Catalunya i que afecta el triple de dones que d'homes. A l'atenció primària, l'any 2023, es van diagnosticar uns 44.400 nous casos de depressió.
L'aeroport de Barcelona ha tancat el 2024 superant els 55 milions de passatgers i se situa al límit de la seva capacitat operativa. És un 10,3% més que els usuaris que van passar per les terminals del Prat l'any anterior i representa un nou rècord històric anual. La xifra més alta eren els 52 milions i mig del 2019, abans de la pandèmia. Davant d'aquesta realitat, Aena adverteix que fins que no es tiri endavant una eventual ampliació, l'aeroport de Barcelona només podrà créixer admetent més vols en hores vall o fora de les temporades de més demanda.
El fotògraf i publicista italià Oliviero Toscani ha mort als 82 anys. Toscani era conegut per les seves provocadores campanyes amb la marca de moda Benetton. Nascut a Milà, Toscani, que va estudiar fotografia i disseny a la Universitat de les Arts de Zuric, va revolucionar el món de la publicitat amb les seves campanyes on parlava de racisme, religió i d'altres temes socials. El creatiu llombard se'l coneix sobretot per haver construït la imatge corporativa de Benetton des del 1982 fins al 2000, amb imatges trencadores que van donar la volta al món. Per exemple, les d'un mossèn i una monja fent-se un petó, una dona negra que dona el pit a un nen blanc o un malalt terminal per la sida. També va treballar, entre d'altres, per a Chanel, Toyota, Prenatal o Fiorucci. I ara els esports amb Sonia Olear.
Demà li faran més proves al blaugrana Íñigo Martínez per saber la base exacta de la lesió muscular a la cuixa dreta. El jugador es va lesionar ahir en el 2-5 contra el Madrid a la Supercopa i podria estar 5 setmanes de baixa. El Barça ja ha tornat a l'Aràbia Saudita, on ahir es va proclamar campió de la Supercopa per 15a vegada. A la Lliga, la 19a jornada es tanca aquest vespre amb el partit Real Societat Villarreal. L'Atlètic de Madrid és ja campió d'hivern. Els de Simeone se situen líders en solitari amb 44 punts, un més que el Madrid, que és segon amb 43, i 6 més que el Barça, que amb 38 és tercer. I el Rally Dakar, Edgar Canet manté el liderat a la segona categoria de motos després de la 8a etapa. El de la Garriga és 8è a la general absoluta. Els 6 primers pilots classificats han hagut de passar avui un control antidopatge.
Fins aquí les notícies.
Ens fem grans i diuen que no tenim ganes de canvis, però això no és cert per tothom.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dilluns, a Les dones i els dies, dones que a partir dels 50 fan un canvi radical a la seva vida. Vosaltres també? Sentiu-nos.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7... La tarda de Catalunya Ràdio. Amb el Zen de Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Més de la meitat de les dones periodistes asseguren que han estat víctimes d'assetjament sexual, ho indica l'últim informe sobre violència masclista de Mediacat. I s'ha fet evident amb els testimonis que han sortit els últims dies de periodistes que han explicat situacions d'abús que han patit durant anys. Avui estem conversant amb companyes periodistes en la seva majoria, la Gina Tost, periodista experta en tecnologia, la Montse Virgili, realitzadora de Les dones i els dies, la Llucia Ramis, periodista, la Laura Aznar, periodista del Crític i col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, l'Alba Carreras, periodista i companya del Kids XS, i amb l'advocada experta en violències masclistes, amb la Carla Vall. Abans de la publicitat i del butlletí, us he dit... Què passa amb tots aquests comentaris de xarxes? Ai, si s'equivoquen! I si estem jutjant a un home i s'estan equivocant? Què els hi podem respondre?
Bueno, en el cas de, del que parlàvem ara, del cas de l'Anna Polo, l'altra persona ho ha reconegut.
Vull dir que... Ha reconegut un petó en un pàrquing. Sí. Mentre que la història completa és una altra. O sigui, la que ha explicat l'Anna és una altra. L'Anna parla de diversos mesos i ell diu que és un petó en un pàrquing.
Però una mica, jo crec que hem sortit totes per demostrar que no és un sol cas, que no és una sola persona. I que, de fet, el fet que no hi hagi noms i tornem al començament és precisament per demostrar que és una cosa estesa, que és una cosa habitual, que és una cosa totalment sistèmica, que s'ha acceptat fins ara d'una manera, no?, totalment assimilada.
És que aquest punt és molt interessant, perquè a mi de vegades m'han preguntat, com que us conec a la majoria, i això a l'Alba qui li va fer? I jo contesto, tot i que ho sé, dic, és que no és important el qui.
Clar.
El tema és que podria ser qualsevol.
Clar. És que aquest és el tema. El tema és com ens afecta a nosaltres les dones. Com ens afecta a nosaltres, les professionals, en aquest cas del periodisme, no?
Però... I en alguns casos eren redaccions senceres. La Marta Montaner va explicar que Grup Flash, no?, allà l'ambient a la redacció era aquesta. Des de et farciré com una lionesa a posar pseudònims, algunes de nosaltres dient mira la Messi per la delantera, no? O temes d'aquests superdesagradables, no?, com el que li va passar a la Marta i que va explicar en un ascensor d'allà del grup.
I la injustícia de fet... com és cap a nosaltres durant moltíssims anys.
Aquí vaig. Aquí vaig. El comentari de la Marta, per si no l'heu sentit, és que una de les anècdotes és que en un ascensor, si mal no recordo, amb dos companys seus, un d'ells diu ara mateix entre els dos se'n podrien violar. I ella diu, vaig haver de baixar les 15 plantes, crec que són 15 o són 9 plantes, d'aquell edifici, 9 plantes, 15 al grup Godó, sí. 9 a Flash, 9 plantes amb ells. I ara tu deies, jo crec que reblaves el clau. I si ens equivoquem, què passa? No s'han equivocat, en al contrari, no hem quedat sense justícia?
Segons el seu judici, segons el judici de molts, no s'han equivocat, perquè ells consideren que fan bé d'aquesta manera abusiva, però evidentment que nosaltres hem estat patint una injustícia, no només nosaltres, sinó fa segles i segles que l'estem patint, no?
Un altre,
des del moment que intentem canviar les coses, és evident que no és, jo no crec que sigui el cas, però és evident que pot ser, no tot és tan, no tot és super pulcre, no? Però si hi hagués un cas d'injustícia, no dic en aquest cas concret, si hi hagués algun cas d'injustícia, vull dir, seria un...
És el mateix argument que fan servir quan parlem de denúncies falses, no?
És que clar.
I també aquella cosa que sempre funciona de penseu que no som nosaltres, són les vostres filles. Això també funciona bastant.
O quan et diuen allò de, no, és que és una broma. Ets tu que no ho has entès, és una broma.
O tens la pell molt fina, o com t'ho prens tot, no se't pot dir res.
Exagerada, no?
La justícia és el que tu diguis que és, no? I no és el que nosaltres...
Ja estan les feministes.
I que ningú s'ha preocupat mai perquè nosaltres haguem estat constantment al llarg de la història qüestionades, desacreditades, revictimitzades, que ens hagin dit que no és veritat el que nosaltres expliquem. Ningú s'ha preocupat mai per això. O sigui, que hi hagi així com de sobte tanta preocupació perquè ja hi pugui haver un error, a mi em sembla que és molt simptomàtic d'on estem posant el focus. I a més, és una realitat, i ho estem veient aquí amb les companyes que estan aquí a l'estudi, però ho estem veient al llarg de tots aquests dies, absolutament naturalitzada i sistematitzada, gràcies a l'estudi de la Mercè Rigol, que hi ha el 54% com a mínim de dones periodistes que hem viscut assetjament en el nostre àmbit laboral. Això, les que hem estat capaces d'identificar aquestes violències que estan molt integrades.
I tan normalitzat com que tu ara deies, companyes productores d'altres programes, va, que avui no passarà perquè entre totes fèiem aquella xarxa de acostumar-nos tant al maltractament, sigui del tipus que sigui, de l'abús, sigui del tipus que sigui, d'intentar sobreviure en aquestes estructures, no?
Total, era una mica això, no? D'anar allà a veure què passava, no? A veure quina era la novetat d'avui i intentar sobreviure i portar-ho de la millor manera possible, perquè al final el que t'agradava era aquella feina, no? No aquesta persona amb la qual cosa havies de lidiar com fos amb aquesta situació i minimitzar-ho també per poder sobreviure.
Carla.
No ens oblidem també que si volguessin podrien denunciar per injúries i no ho estan fent la majoria d'aquests, no? Vull dir que no hi pensàvem això. Ens demanen que nosaltres denunciem sempre, però ells també tenen el dret a la seva banda, i ells poden anar a un tribunal a denunciar per injúries a les dones que creuen que allò que estan dient és mentida.
Però a més a més hi ha una excepció de veritat, tenen el risc d'acabar imputats, no? Que és el que deia abans. I després, perquè aquest cap de setmana llegia un tuit que em cridava l'atenció, perquè deia, potser hauríem d'aprendre a distingir entre l'error, el malentès, les agressions, i és com, no, és que els que ho hauríeu de distingir sou vosaltres, o sigui, nosaltres tenim claríssim que és una agressió, no en tenim cap tipus de dubte, no? Vull dir, un error és quan dic que dos i dos fan cinc i no quatre, això és un error, però si tu m'estàs assetjant, és que això és violència, d'acord? Més enllà de si està dins o fora del codi penal, i vull dir, aquí no hi ha més debat. Llavors, jo penso que, en realitat, en general, amb el tema de les violències contra les dones, passa sempre absolutament el mateix, que és girar el taulell perquè, en comptes d'estar en posició d'atac per adquirir nous drets, se'ns posi en posició de defensa per estar defensant lleis del 2004, del 2008... No tornarem aquí, llavors és com... Aquests arguments, em sembla que ho deia l'actriu l'Anna Nieto, deia jo ja no vull tornar a debats de coses que són retroactives, no? Això està absolutament superat. I llavors jo penso que és això, jo aquest cap de setmana he passat de respondre a coses que m'han semblat ridícules, perquè, a més, si em permeteu, ser feminista no és donar classes particulars a cada personeta que tingui un dubte.
Aquesta és una altra, eh? Aquesta és una altra, que sembla que estem obligades.
Esteu fent un mal favor al feminisme, és que els homes estem tots que sentim que... No, perdona. Els homes saben perfectament que no tenen cap problema, vull dir... I a més, o sigui, en el meu entorn no estan gens preocupats perquè saben que no han d'estar preocupats, no? És a dir, els que estan preocupats és perquè ho han d'estar, clar. Perquè per fi poden començar a estar preocupats, no? Per fi poden començar a passar pena de quines poden ser les conseqüències de tot això.
De fet, hi ha alguns homes han començat el Gay Me Too, que això ja és un altre meló, a algun mitjà i ha començat a ressonar aquest tema del Gay Me Too, que crec que també és interessant.
D'homes assetjats per altres homes.
Sí, exacte.
Sí, sí. És que sempre és el mateix, no s'ha entès.
És unidireccional, no, la cosa? Ara, durant la publicitat i durant el butlletí, dèiem, val, d'acord, i ara què fem amb tot això que tenim la sensació que s'estan movent estructures, no? O almenys comencen a trontollar una mica les estructures. Què hem de fer amb tot això, amb tot aquest coneixement, amb tots aquests casos, amb tota aquesta xarxa? I ara què?
És que aquest és el, jo crec, el repte, no?, que tindrem ara per davant. Jo crec que acaba de sortir, és molt recent, l'explicació per part de moltes periodistes dels casos que han viscut. Jo crec que necessitem una miqueta com més d'oxigen per veure si realment en surten més, que potser gràcies a aquest relat col·lectiu comencen a identificar violències viscudes que en aquell moment no les van identificar com a tal, no? Per tant, jo crec que cal una mica d'oxigen, però és un capital molt important el que estem aconseguint reunir, no? I per tant, probablement, en algun moment ens haurem de seure, ens haurem d'organitzar i haurem de veure què fem amb tot això i de quina forma podem canviar alguna cosa, que a mi tant de bo se m'acudís què fer ara mateix, no ho tinc pensat, però crec que haurà de ser com la intel·ligència col·lectiva de moltes de nosaltres.
Què en penseu?
Que hem d'agafar allò les atxes i hem de sortir a...
Però hi ha els mecanismes dintre dels mitjans? Hi ha mecanismes, creieu, actualment per prevenir, per actuar davant d'aquest tipus de comportaments?
No, però s'ha d'aprofitar, jo crec, una catarsi com aquestes per agitar les estructures i que es creïn aquests mecanismes, potser a vegades primigènits, però que després acaben, no?, construint-se amb, doncs, canals de denúncia reals i segures, o canviar codis penals, o que fins i tot que homes es revisin a ells mateixos històries i acabin, no?, fent les paus amb el seu passat, el seu entorn. No ho sé. Hem de veure de quina manera tot això ho volem capitalitzar perquè acabi sent el futur, no?, o el present molt, molt, molt apropet que volem que sigui.
Hi ha hagut una cosa molt maca de tot això, i és que moltes noies han parlat amb les seves mares, i les seves mares han descobert que elles també havien estat assetjades i no n'eren conscients, no? Llavors, crec que aquesta també és una manera d'anar cap a algun lloc, començar a veure quina és la realitat que han patit fins ara, no?
I després també pensar que a través de les xarxes socials és com ho hem denunciat perquè és com estem més segures. Penso que també pot ser un bon canal, no?, copiar altres estratègies que ja s'han fet amb casos de MeToo, com la Cristina Fallaràs, doncs està publicant de manera anònima testimonis de víctimes. Aquí fa uns dies va aparèixer un compte que hem d'estar pendents, que encara no podem anunciar, però que hem d'estar pendents d'aquest compte de veure què vindrà després, perquè al darrere segur que entre nosaltres ens posarem d'acord i que ens podrem organitzar, i n'estic convençuda que totes juntes doncs serem més fortes.
Us ha quedat ganes de dir alguna cosa? La ràdio és vostra, eh?
Dóna'ns un programa a 3 hores a la tarda.
Jo el tinc. I intento fer servir el programa pel bé.
El nom del programa és Llac Conflictives.
No, mira, sort que en tinc de poder tenir aquest espai també i muntar aquestes tertúlies.
I t'haig de dir que diu molt. Sembla una cosa com increïble, eh? Però que hi hagi una dona liderant un programa amb l'audiència en un... No?
A la tarda.
Sola, que no ets la segona de... Ostres, és boníssim.
Bueno, aquí tenim dues.
Sí, no? Clar,
però... Sí, però el meu és del que parlo sempre.
Bueno, ja està perfectament, no és mal.
Amb els unicorns, de les ràdios.
Ens conviden per parlar de taules de feminisme, no? Quin és el problema del feminisme? No, podem parlar de moltes més coses. Està molt bé que hi parlem i que el posem sobre de la taula, i és un programa imprescindible, però sí que és veritat que, ostres, ets una estructura de poder, Elisenda.
Ostres, tu.
I una responsabilitat.
Mare de Déu, sobretot la segona.
Una estructura de poder que ens ha donat 1 hora i quart. Vull dir que saps, que no ha fet allò de dir, va, fa 5 minuts que ja hem fitxat, ja hem fet. Saps? No sé si m'explico.
Lucía Ramis, Alba Carrera, Gina Tost, Laura Aznar, Carla Vall i Montse Virgili, moltíssimes gràcies per venir avui a la tarda. Portes obertes, ja ho sabeu. Soc molt pesada, sempre amb totes vosaltres. Crec que sempre tenim un whatsappet de vinga, va, vine, i fem, i diem. Gràcies, i a veure si alguna cosa canvia.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una pausa, ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Només a Caprabo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del iogurt grec natural Eroski pack de 6 per 1 euro amb 55 cèntims, o del detergent líquid Eroski explosió de frescor 46 dosis per 3 euros amb 4 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Caprabo, marcapropistes.
2 dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
L'home armat és una missa creada el 1999 per Carl Jenkins amb la idea inspiradora d'assolir la pau global.
El 19 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona desplegarà aquesta partitura emotiva, però també punyent, en companyia de diversos cors i sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Entrades a auditori.cat.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
En una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El meu diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc Derriba i Ariadna Rogero, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Endinsant-nos a l'art floral de la mà de la Muixca.
Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. Que si agarras tu la indicada ja ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus.
Per fi ja la tenim aquí. Després d'un parell de microavançaments a través de les seves xarxes socials, la Muixca publica Lotus, la primera cançó que ens deixa veure del que ha de ser el seu nou disc, previst per principis d'aquest 2025. Una aposta pels sons llatins, amb aires brasilers, que ens porta ja de pet cap a la pista de ball.
Que són per tu les flors de Lotus, Lotus, Lotus. Que si agarras tu la indicada ja ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus. Que si és per perdre temps som a prop. Són per tu les lotus, lotus, lotus.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
A la tarda de Catalunya Ràdio passen coses com aquestes.
93-201-7474. Pedra, paper, tisora, 1, 2, 3, ja. O feu pedra, paper, tisora!
Això sí que és periodisme.
Com fa la Llucia Ramis, fa que sí. A veure, saludem a la Sònia. Sònia, bona tarda.
A veure, saviesa popular.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Sònia?
De Barcelona Ciutat.
A veure, Sònia, Barcelona Ciutat. Jo apunto, perquè, sí, clar, a veure si truca algú de Ses Illes també i ho diu com la, com la Llucia. A veure, Sònia, tu com fas el pedra, paper, tisora?
Amb la mà.
Home, xin.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un quart i mig de 7 de la tarda.
Ounat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
Com cada dilluns a la tarda, saludarem a la Maribel Vila, experta en comportament i benestar animal i tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del racó de Milú. Allà la podeu trobar, arroba el racó de Milú a Instagram. Per si teniu dubtes o per si teniu curiositat sobre el que fa la Maribel, ja ho sabeu, arroba el racó de Milú. Maribel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Pues molt bé, començarà l'any amb força.
Avui vens acompanyada d'una persona i un gos.
Sí. Vinc acompanyada de la Victòria Pastor, que és companya de feina. És una grandíssima professional en l'àmbit de les teràpies, especialment amb víctimes de violència sexual infantil, eh? Sí, això és un tema que un dia podríem tractar perquè és molt interessant la feina que fan els gossos amb aquest col·lectiu.
Doncs Vicky, Victòria, perdona. Victòria, tornaràs un dia amb micròfon aquesta vegada. I el gos?
Bueno, i el gos és un dels nostres gossos de teràpies, la Kai, una llauradora que va ser adoptada fa 6 mesos i, bueno, que és una preciositat, un any i mig, i és una gosseta que avui precisament ve d'aquest programa que hem parlat.
Us anem presentant gossos a cada vegada que ve la Maribel, cada vegada ve un gos diferent de teràpia, doncs així també ens anem acostumant que en els espais públics hi hagi la presència de gossos terapeutes,
Bueno, aquesta casa s'ha aconseguit gràcies a tu, tinc que dir-ho, però ara, el dia que venim sense gos, el que pregunten és què passa avui, no?
Per què no hi ha gos avui?
Quan, bueno, fa 6 mesos, bueno, és que, bueno, teníem les portes tancades i era no.
Ai, senyor, avui amb la Maribel parlarem de gossos d'assistència. Què són? Quines funcions fan? Com s'ensinistren aquests gossos d'assistència? Però abans us recordem que avui també sortejarem premi d'alimentació durant tot un mes per la vostra mascota. Un regal gentilesa de Ounat. Ens podeu escriure les vostres notes de veu que entraran la setmana que ve a consulta al 607-070901, 607-070901. Teniu consultes sobre el vostre animal de companyia, gat, gos, especialment 607-070901. Cap consulta queda en l'oblit, que les guardem totes i després li passem a la Maribel. Dit això, Maribel, parlem dels gossos d'assistència. Què són els gossos d'assistència? Són més que companys fidels, són aliats que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones, oi?
Doncs sí, la veritat és que crec que són poc coneguts. M'he dit, hi ha una modalitat que és el gos pigall, que parlarem una miqueta més en profunditat perquè és un gos sumament especial, però en general es coneix poc, no? I com tu dius, són molt més que una ajuda emocional i són gossos que estan entrenats específicament per cobrir algun tipus de necessitat, algun tipus de deficiència que tingui la persona, no? Bueno, això ha estat una mica lleig, deficiència. Parlaríem de diversitat funcional, que seria més correcte, no? I amb la que formaran una unitat de vinculació, i vol dir que és un gos que viu 365 dies a l'any amb el seu, amb la persona de referència i que l'ajuda a cobrir alguna de les mancances que puguin tenir.
Maribel, a veure, de gossos d'assistència tenim 5 categories. Quines categories són aquestes?
El 26 de novembre de l'any 2009, finalment, i després de treballar-ho força, es va tramitar la llei de gossos d'assistència. Fins aquell moment només estava, bueno, millor dit, no hi havia llei que emparés ni el gos pigall, però s'acceptava que el gos pigall pogués tindre lliure accés públic i res més. A partir d'aquell dia, a Catalunya, gairebé a la resta d'Espanya, doncs es van determinar 5 categories. El gos pigall, el gos per persones amb discapacitat visual i bàsicament que està ensinistrat perquè aquestes persones puguin moure amb més seguretat i sobretot més ràpid. Després en parlarem una miqueta. Després el gos de servei, que està ensinistrat per persones que tenen una discapacitat física, doncs, per exemple, una persona amb cadira de rodes i per tot el que pugui ser aquesta ajuda, doncs, des de recollir objectes, obrir tancar portes, ajudar-lo a desvestir, a pujar al llit, a posar coses a la rentadora, a obrir armaris. Bueno, poden, perquè ens fem una idea, poden arribar a tenir més de 100 ordres. És una barbaritat.
100 ordres?
100 ordres. És una barbaritat.
Ara em fa pensar quan la gent et diu, és que l'animal, el teu gos sembla que t'entengui. No, no, és que ja t'entén.
T'entén.
Hi ha ordres que entenen.
I aquests encara més.
Si no digues anem al carrer.
Sí, sí. Després està el gos de senyalització de sons. Aquests se'n veuen pocs, però moltes famílies els tenen a casa, no? I ara explicarem també per què. En sinistre, per avisar les persones sordes de diferents sons o que puguin identificar la procedència. Per exemple, tu tens un nadó que plora i tens un problema auditiu, i llavors el gos et marcaria, no? Et senyalaria.
T'avisa, no?
T'avisa que hi ha o una alarma, doncs, posem d'incendi, o inclús, doncs, per exemple, si al carrer algú t'avisa, doncs que et puguin avisar de la procedència. Dic que és un gos que normalment es fa més a casa, perquè un gos de teràpia es té que anar senyalitzat amb una armilla que posa gos d'assistència, a més amb una placa, i llavors moltes persones amb discapacitat auditiva no volen ser reconeguts, no? Bueno, perquè al final el peto et fa identificatiu de que tens una discapacitat. També tenim el gos d'avís, que aquest per mi és possiblement dels més complicats de fer, junt amb el gos pigall.
Aquest és el que heu vist 70.000 vegades a Instagram, eh?
Bueno, és aquest que et pot avisar, doncs, si tens, doncs entres amb una baixada diabètica, et pot salvar la vida. És un gos que jo, per exemple, no m'atreveria a fer-lo perquè literalment va a la vida d'algú a les mans d'aquest gos, que t'avisa, doncs, per exemple, si tens un atac d'epilèpsia, doncs pot demanar ajuda, et pot senyalitzar, i en el cas, doncs, de la diabetis, doncs pot avisar, si és un nen, doncs pot avisar als pares, pot avisar amb botó de teleassistència, et pot portar el kit, doncs, perquè et puguis et pugui ajudar a sortir d'aquella situació. És un gos complicat també, de fet. I per últim tenim el gos per a persones amb trastorn de l'espectre autista, que és bàsicament és un gos que es fa especialment per situacions d'estrès, no? Moltes vegades està associat a nens, inclús ajuden els patrons de so a normalitzar aquests patrons de so. Els nens amb autisme moltes vegades s'aixequen, doncs, moltes vegades, van al llit dels pares, a vegades quan tenen alguna que els incomoda o alguna que, amb el que se senten molt nerviosos, doncs poden tenir rabietes, però no rabietes de rebequeria, sinó rabietes de que no saben com gestionar, i moltes vegades aquest perfil de gos els poden ajudar. Aquestes serien les 5 categories que tindríem aquí a Catalunya.
Aquestes són les 5 categories. I ara et preguntaré, quin accés tenen els gossos d'assistència? On poden anar aquests gossos d'assistència?
Bueno, això és molt interessant, bueno, molt important recalcar, que és que si un gos està certificat i porta el PET identificatiu, porta la xapa, conforme la Generalitat ha vinculat aquesta unitat gos i persona, tindrien que tenir gairebé accés a tot arreu, des de locals i establiments públics, no? Com restaurants, museus, espectacles, cine, siguin de titularitat privada o pública. Allotjaments turístics, hotels, transports públics, platges, piscines, o sigui, que sempre ens diuen no es poden entrar, doncs aquests en tenen, espais naturals de protecció especial, llocs de treball, centres docents, CAPs, hospitals, tindrien que tenir accés gairebé tot arreu.
On no poden accedir, exacte. Perquè clar, ara hem repassat on poden accedir, ara no poden accedir a...
Veureu que són molt poques zones. Zones on es manipulen aliments. Ojo, vol dir cuines, però un gos pot entrar perfectament, i ja no un gos d'assistència, sinó altres gossos. De fet, cada cop són més els establiments que ens permeten portar els gossos, però amb una cuina no tenen per què autoritzar l'entrada. Uh-huh. Els espais sanitaris, per exemple, en sales de cures o la UCI, tot i que és una mica, també a vegades és estrany, perquè nosaltres, concretament, a través de la Fundació Affinity, estem fent un programa de teràpies dintre de la UCI i ens posem els llits, però bueno, o sigui,
la majoria de casos, la llei, eh?
La llei diu que no pot entrar un gos d'assistència. A l'aigua de les piscines té alguna cosa de sentit, no? Que a l'aigua de les piscines potser no hi puguin anar. I, bàsicament, aquestes són les limitacions. Evidentment, tots els establiments, no, poden limitar l'accés si veuen, doncs, que el gos no presenta les condicions necessàries. Un gos brut o un gos que presenti signes d'estar malalt, doncs, evidentment poden dir que no. La resta es pot. És més, si vosaltres us trobeu en una situació, teniu un gos d'assistència i us neguen l'accés, el que esteu a fer és avisar els Mossos d'Esquadra o la policia local.
I lo primer si que tenim un gos d'assistència, pareu atenció.
Està certificat i està per la Generalitat, tu pots cridar a la policia i la policia lo que li dirà en aquesta persona o en aquest centre, en aquest local o el que sigui, que aquest gos té el dret d'entrar.
Maribel, ara la gent es preguntarà, d'acord, hem repassat on poden entrar, on no poden entrar, quins tipus de gossos d'assistència hi ha. Jo et preguntaré, un gos d'assistència, quants mesos d'ensinistrament necessita?
Mira, un gos d'assistència pot oscil·lar entre 6 mesos i 12 mesos. Pensem que és un gos que es fa a mida de les necessitats de la persona. Per exemple, si tenim un familiar o un nen, posem el cas d'un trastorn de l'espectre autista, doncs la família i el psicòleg o el psiquiatre, doncs al final arribem a decidir, doncs, que és un gos que té que dormir amb aquest infant, que el té que acompanyar a l'escola, que quan tingui un atac, doncs el pugui calmar, una situació d'estrès, doncs el pugui calmar, que l'acompanyi el metge, doncs, perquè, bueno, llavors en funció d'això, doncs l'ensinistrament és més llarg o menys. Com he dit abans, per mi hi ha dues categories que són més complexes, que són el gos pigall, que ara veurem els requisits. Requereix de ser un gos amb una ment molt especial, i després, per exemple, un gos d'alerta mèdica, doncs perquè aquí sí que ens va, es té que fer a més en col·laboració amb els metges, i aquí moltes vegades sí que juga la integritat de la persona que el porta. Però diguéssim que la mitja podria ser entre 6 mesos i 12.
6 i 12 mesos, poc em sembla per després del resultat que hi ha. És a dir, aprenen relativament ràpid els gossos.
Bueno, la passa que és un treball, doncs, on en teoria és 24/7. Normalment els educadors de gossos d'assistència conviuen amb l'animal tot aquest temps. O sigui, és com si visqués, bueno, és que viu en tu, te l'emportes en tu, l'exposes a les situacions, i per tant és una feina molt intensa. Uh-huh. També el preu d'aquests gossos són cars, tot i que moltes vegades això no reflecteix el que té que pagar a l'usuari, perquè moltes vegades hi ha ajudes, o a vegades es fa a través de fundacions, i per tant, doncs, el preu baixa, però si haguéssim de comptar les hores que implica tenir i ensinistrar un gos d'assistència, doncs picaria.
Anem a com es fa un gos pigall, a veure.
Mira, una curiositat molt important és que el gos pigall és un dels pocs gossos que té que aprendre a desobeir les ordres si considera que la situació és perillosa per al seu tutor.
Això és molt interessant, és a dir, ha de desenvolupar un criteri propi.
Sí, i per això és tan complicat els gossos, doncs, amb aquesta ment que necessiten tenir, no?
Perquè per començar fan un cribratge del gos adequat,
sí,
no?
Sí, i de fet més d'un 60% no serveixen, perquè precisament té que ser un gos on es pugui interpretar, doncs, que aquella ordre la té que ha de subir, per tant, té que tindre un criteri, tenen que ser gossos, per exemple, no? Tenen que ser gossos que tinguin, que puguin evitar les distraccions. Vol dir que se'ls ensenya a ignorar distraccions, com altres animals, menjar del terra, persona en qui intenta interactuar. Quan es porta l'arnès, no pot tenir en compte el seu entorn. I això és difícil, perquè la major
part... I com es fa perquè relacioni l'arnès amb un tipus de conducta?
Molt bona selecció del gos. Busques aquells gossos equilibrats, relativament tranquils, de caràcter, que no tinguin un instint predatori, i llavors, a partir d'aquí, amb educació, llavors, bàsicament, quan, no sé, potser alguna vegada us heu trobat, no?, que veieu una persona que va amb l'arnès de gos pigall, que indica que el gos està treballant, i el aneu a tocar i us diuen, sisplau, o a vegades ho posa directament.
No em toquis,
mm-hmm, perquè estic treballant. Llavors, clar, a mesura que el gos va rebent menys i menys estímuls, reacciona menys. Tot i així, he dit, una de les claus fonamentals és la selecció que es fa, i moltes vegades amb aquesta primera selecció ja es tenen en compte això, que si un gos, doncs, que no tingui un instint predatori, perquè si veu coloms, què farà? Perseguir els coloms. Si veu un gat, què farà? I llavors també és cert que el primer any de vida, a partir de les dos mesos que els desteten de la mare fins a l'any, aquests gossos estan en una família d'acollida. Durant aquest període, aquesta família bàsicament els exposa, els fa alguna cosa d'obediència bàsica... I,
perquè s'acostumin a tot, diguéssim, no? De sensibilitzar a tots els sons, a tots els tactes, de tot.
Llavors passen a l'escola de la ONCE. Majoritàriament és la ONCE la que fa gossos pigall, tot i que aquí a Catalunya hi ha alguna entitat que també en fa alguna unitat. I clar, tu ja tens un gos que ja comença a tenir una certa edat. O sigui, per quan entregues el gos té entre any i mig i dos. Vull dir, ja ha passat aquest període de cadell. També, per exemple, tenen que tenir una memòria espacial impressionant. Els gossos pigalls són entrenats per memoritzar rutes habituals de feina, doncs no sé si vas al gimnàs, si vas al supermercat, però a més poden recordar, a part de desenes de trajectes, i també adaptar-se als canvis que es trobin. Per exemple, si hi ha un carrer que està amb obres, aquell gos aprendrà que no pot anar per allà i té que canviar de sentit. Repeteixo, per això són tan especials aquests gossos. També tenen que desenvolupar un llenguatge corporal molt subtil. Els gossos pigalls aprenen a comunicar-se amb la persona que els porta mitjançant petits gestos. Per exemple, si veuen que hi ha un perill, el que farà el gos és posar-se davant, bloquejar el pas, no? Però clar, això passa molt ràpid, en segons. O, per exemple, s'apoyaran lleugerament a la cama de l'usuari per indicar-li que vagi cap a l'altra direcció.
Els gossos pigall entrenen amb el que serà el seu futur amo, o s'entrenen i després se li entrega?
No. El procés normalment és, com he dit abans, estar amb el seu educador, que pot estar aquest període de 6 mesos, 8 mesos, 12 mesos, en funció del que se li demani. Llavors, un cop aquest gos té una base ja que està preparat, ve l'etapa de la vinculació. A la 11, per exemple, són 15 dies, 3 setmanes. El futur usuari es desplaça a les instal·lacions de la 11, allà tenen doncs una escola on te reprodueixen el que és un pis, els carrers i tot, i llavors en aquest període els ensenyen, no?, les ordres que té el gos, com, mm-hmm, i vincular realment el que es diu crear vincle amb aquell gos, perquè al final serà, no?,
la teva maldreta, i tant.
La teva maldreta, no? Com he dit, és un gos molt especial, és un gos que té que tenir una resistència mental molt important, és un gos que té que ignorar totalment el seu entorn, que quan està treballant no pot haver res més, i no tots els gossos poden tenir aquest perfil.
I quan es jubilen els gossos, abans de jubilar-se, un gos pigall en acte de servei, diguem-ne, té unes característiques, però en el moment que no està en acte de servei, té un comportament de gos habitual?
Això tindria que ser així, i és més, mm-hmm, una de les coses quan tu et vinculen amb un gos, bueno, doncs hi ha un contracte on tu, a més, dius el gos no pot treballar més d'aquestes hores, el gos no pot, quan no està amb l'arnès, amb el peto, té que ser un gos normal, i a vegades el que es fa és intentar també que aquest gos, doncs, per exemple, si convivim amb algun familiar, aquest familiar, doncs, el pugui portar al parc, que pugui ser gos, no? Uh-huh. Aquí sí que és cert que moltes vegades, jo he vist a vegades gossos que a mi em fan pena, no? Perquè a lo millor estan amb aquests llocs on es venen cupons, no? A vegades tot el dia estan allà asseguts i a vegades penses, ostres, no sé, què dius?
Haurien de tenir vida de gos, no, també? No?
Però en teoria, un gos d'assistència té que tenir, i a més ho marquen, cada X hores tenen que retirar-los del peto, té que ser gos, té que sociabilitzar amb altres animals, té que tenir una vida normal. I quan està treballant com nosaltres, quan arribem, doncs, quan tu arribes aquí a la ràdio, et poses els cascos i comences la teva jornada, però també et tens que prendre els teus descansos. I també quan surts, ets l'Elisenda, no ets la veu, no?, de la tarda.
Per sort.
Doncs tindria que ser el mateix.
Jubilació. Què passa quan arriba la jubilació? A quina edat arriba la jubilació d'un gos pigall?
Això depèn molt de l'individu, no? Tinc que dir que quan tu tens un gos que realment són els teus ulls o són les teves cames o t'ha ajudat en moltíssimes situacions d'estrès a calmar-te, jubilar-lo costa, no? Pues perquè, bueno, pues perquè realment et fa un servei molt important. Tot i així, la jubilació d'un gos pigall o d'un gos d'assistència pot estar entre els 9, 10, depenent una mica a l'estat d'aquest gos. Inclús pot ser una mica més enllà, doncs, si l'estat de l'animal és bo. Quan comencem a veure, doncs, que al gos li costa més actuar amb rapidesa, pot començar a tenir problemes articulars, per exemple, es cansa més, doncs podrem començar. Llavors, normalment es dona l'opció que aquest gos es quedi amb la persona que l'ha tingut.
D'acord.
Perquè, bueno, al final, si realment el volen...
Adoptar-lo, no?, diguem-ne. No?
Passen a adoptar-lo i passen a estar... O busquen algú de la família, no? Jo tinc un conegut que el seu pare tenia un gos pigall i en el moment, doncs, que aquest gos es va jubilar, ell no podria tenir-ne dos, però el que va fer, ell es va quedar al jubilat i li van donar un altre, vale? S'intenta que dintre del nucli, doncs, on ha viscut aquest animal es pugui quedar. Si no fos el cas, tornaria a l'entitat que l'ha certificat, perquè al final els gossos d'assistència no pertanyen als tutors, pertanyen a la unitat que els ha certificat, perquè les unitats que certifiquen els gossos també són els responsables de que aquest gos tingui un bon comportament al carrer. Si tu vols ser un gos d'assistència, que vol dir que pots tenir lliure accés públic a tot arreu, el comportament d'aquest gos té que ser exemplar. Una manera de que això sigui així és que l'entitat es comprometi anualment a fer una revisió del comportament d'aquest gos.
D'acord.
Llavors, si tu imagina't, doncs, malauradament hi ha algú que no se'l pot quedar quan està jubilat, tornaria a l'entitat.
Maribel, va, és moment ara de sortejar el premi d'avui, alimentació durant tot un mes per la vostra mascota, un regal gentilesa de Ounat, ja ho sabeu, entre totes les consultes que rebem, al 607-07-0901. La guanyadora d'avui és la Mireia, que té un gos que ens va fer arribar una... No, ella, no el gos, ens va fer arribar la nota de veu. Té un gos i ens va fer arribar una consulta sobre com introduir a casa un gat. Maine Coon, es diu? Maine Coon?
No.
Maine Coon? Maine...
Maine Coon.
Sí, Maine Coon. Sí. Un gos, sí, sí. Maine Coon.
No, un gat, un gat.
Ai, un gat.
Que són aquests gats enormes, grans, molt grans, i que tenen un comportament molt, molt de gos.
Doncs ja ho sabeu, si voleu participar en aquest sorteig d'Ounat, al 607-07-0901, la vostra nota de veu, la setmana que ve resolem dubtes amb la Maribel Vila. Maribel, moltes gràcies.
A tu.
Nosaltres fem res, què, 40 segons de pausa? Aprofiteu perquè obrim fira. 93-201-7474. Una fira ràpida, va. 93-201-7474, sorteig 30 euros per anar a comprar el Caprabo.
Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Ounat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Ounat, alimentació de veritat per gossos i gats.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva i ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
interpretant el sentiment i els anells del poble. La cara
al vent. Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica, a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
2 minutets i seran 3:15 de la tarda. Recta final de la tarda de Catalunya Ràdio. Va, una fira ràpida.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Joan?
Aquí per casa, passant la tarda.
Aquí per casa, passant la tarda. Doncs molt bé, escolta'm.
Passant la tarda.
Doncs
i
mira,
escoltant tots a vosaltres.
Ai, així m'agrada, Joan. Escolta'm, què vols guanyar? 30 euros per anar a comprar el Caprabo?
Sí, millor. Sí.
Vinga, va, fantàstic. Escolta'm, et faig una pregunta i si sí. l'encertes te l'emportes, d'acord?
A veure.
A veure, va. Et preguntaré quin va ser el primer actor que es va posar en la pell de l'espia més famós del cinema. Qui va ser el primer actor que va interpretar James Bond? Et dono 3 opcions, d'acord?
Sí.
Sean Connery, Daniel Craig o Lluís Cuevas?
Sean Connery.
Sean Connery? Marquem Sean Connery?
Sí, sí.
Segur, eh, Joan?
Sí.
I la resposta és correcta, Joan.
Sí, aquest segur.
Joan, t'emportes aquests 30 euros per anar a comprar el Caprabo.
Gràcies.
Una abraçada, bonic. Fins ara.
Gràcies.
Adéu, adéu. Va, deixeu-me parlar amb la Dolors molt ràpid. Dolors, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Dolors, des d'on truques?
De Vilafranca, del Penedès.
Des de Vilafranca del Penedès. A veure, tu et pots endur un lot gentilesa de galetes Virgínies. Disposada?
Sí.
Va, pregunta única. Parlem del màgic d'Oz. La pregunta és, qui interpretava el personatge de la Dorothy a la pel·lícula de l'any 1939? Qui era? 3 opcions. Elizabeth Taylor, Judy Garland o Betty Davis?
Judy Garland.
I la resposta, Dolors, és correcta! Carai, com estem avui. T'emportes aquest lot gentilesa de galetes Virgínies. No pengis, d'acord, Dolors?
Moltes gràcies.
Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu.
Bonica.
3:15 tocats de 7 de la tarda. I ara anem cap als Estats Units.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Després d'un cap de setmana en què els bombers han pogut atacar els focs de Los Angeles, avui el vent ha tornat a ser protagonista. De moment, les autoritats han trobat 24 víctimes mortals d'aquests incidents devastadors que segueixen cremant sense control. Ja hi ha més de 16.000 hectàrees cremades. Allà ja ho sabeu que hi tenim el d'enviat especial al nostre corresponsal als Estats Units, en Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On ets ara mateix, Francesc? Què veus?
Mira, ara sóc a Santa Mònica, a la zona... just al principi d'on no hi ha zona d'evacuació, i el que més que el que veig, ara el que hem d'estar pendents és del que notem, del vent, perquè el vent és el que serà protagonista aquest dilluns, i el que no sabem és fins a quin punt arribarà a complicar molt les coses. Els serveis meteorològics han llançat un avís de situació particularment difícil, així es diu la nomenclatura anglesa, i això cada vegada que ho han emès ha acabat amb desastres. De fet, el mapa de calor del risc de dels vents i del risc que aquests vents poden provocar incendis és extrem en bona part del nord de Los Angeles, que és just al costat on ja està cremant l'incendi de Palisades. Per tant, el risc que aquest incendi en pugui provocar un altre o es pugui expandir amb molta facilitat a causa d'aquestes condicions, avui, demà, són dies crítics. I, per tant, aquesta contenció que s'ha aconseguit durant el cap de setmana, no hi ha hagut vent, han pogut treballar els hidroavions, han pogut treballar els helicòpters, els bombers no s'han trobat amb canvis de direcció del vent inesperats, o del vent i de les flames. Això pot canviar avui. I, per tant, aquesta certa contenció del cap de setmana podria complicar-se si aquests vents, que de moment és d'hora aquí, ara són 3:15 del matí, però diuen que la tarda nostra és quan poden picar fort.
Pel que fa al cos de bombers, les autoritats, com els perceps? Cert desgast o està tot sota control, entre cometes?
Bé, desgast evident perquè porten treballant sense parar, fent torns llarguíssims i durs des de fa gairebé una setmana i, a més, els primers dies amb unes condicions que eren horribles. Al cap de setmana la cosa els ha anat una mica més de cara, però ara se'ls torna a complicar. I després estem veient com estan arribant bombers de tot arreu. En venen de Texas, en venen d'Oregon, en venen de l'estat de Washington, en venen de Mèxic, fins i tot, i d'altres ciutats de Califòrnia. Ahir, crec que era, o abans d'ahir, parlava amb uns bombers de San Francisco, que m'explicaven que la situació és molt complicada i que els bombers que venen de fora tenen una tasca molt dura, que és la d'ara anar a les zones ja cremades i fer tasques per evitar que es pugui reencendre el foc, però sobretot la recerca de víctimes. Han d'entrar a les cases cremades i veure si s'hi troben algú. Per això, ahir va créixer la xifra de víctimes. Clar. I és possible que avui segueixi creixent, perquè ara els bombers, els equips de desenrunament, la policia, l'FBI fins i tot, estan entrant als llocs que s'ha cremat. El que passa que hi ha tants llocs cremats que no tens gent per fer aquesta feina ràpid. I, per tant, pentinar tota aquesta zona cremada i trobar-te doncs un senyor, una senyora, una persona que es quedés enrere i que ningú l'hagi trobat a faltar, doncs això encara pot anar passant i, per tant, la xifra de víctimes, les autoritats ens diuen, pot encara créixer aquests els propers dies, vaja.
Déu-n'hi-do. Francesc Garriga, ens mantindrem informats a través del teu testimoni. Una abraçada.
Una abraçada, bon dia.
Fins ara, bonica, adéu. La situació a Los Angeles és perillosa pel foc i també pel fum que ha cobert la ciutat durant dies i dies. En aquesta crisi hi ha gent que ha hagut de posar-se a dormir amb l'ambient ple de cendres, de fum, d'olor cremat, i per això nosaltres ens volem preguntar quan és perillosa per la salut la concentració de fum. Si ens adormim envoltats de fum, hi ha risc d'asfíxia? Per això tenim al telèfon el doctor Sergi Pasqual, metge adjunt del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar. Doctor Pasqual, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gràcies per atendre la trucada a la tarda. Li preguntaria, en una situació d'ambient saturat de fum, com podem detectar que hi ha un risc real d'asfíxia?
A veure, en un ambient de fum, sobretot s'ha de diferenciar el risc d'una situació així d'incendi de fum, tres grans factors, no?, que seria la intensitat d'aquest fum, la durada d'aquesta exposició i lo vulnerable que sigui la persona que s'exposa a aquest fum. Per tant, aquestes tres variables juguen una miqueta un paper molt important a l'hora de definir el risc i del que pot passar. Clar, quan és una exposició molt intensa, quan el pacient pot tenir alguna malaltia i la durada és perllongada, com són aquests casos, doncs, òbviament, exacerbacions de malalties prèvies, tot el que sigui la irritació, evidentment, el risc més greu de la inhalació de fums és sobretot quan hi ha un fum agut.
Què és un fum agut?
O sigui, quan tenim un incendi i estem a prop d'un incendi, o sigui, no és allò que estem a unes quantes cases de lluny, no? I l'incendi s'està produint en aquell moment, aquest fum, generalment, clar, allà no hi ha oxigen, allà sobretot el que hi ha és un gas, que és un monòxid de carboni, a part de molts altres, que són irritants, però el monòxid de carboni, sobretot, quan el respirem, hem de pensar que quan nosaltres respirem aire pur, aquest porta oxigen, i és l'oxigen el que necessitem perquè les cèl·lules funcionin. Però el monòxid de carboni és un gas que sobretot tenen els fums, doncs aquest monòxid de carboni s'uneix a l'hemoglobina, que és el mateix lloc on s'hi hauria d'unir l'oxigen, i el bloqueja. Per tant, d'alguna manera, quan respirem aquests fums, doncs sí que podríem parar tota la cascada de respiració, i clar, de fet, la gran majoria de gent que mor en un incendi no morirà pel foc, no morirà cremada. Morirà.
Sinó per la respiració, eh?
Exacte, perquè respira aquest monòxid de carboni que ens bloqueja el transport de l'oxigen per la sang.
Alguns testimonis d'aquests dies ens deien que es pot mastegar la cendra i tot, no? Això també pot perjudicar altres parts del cos, a banda dels pulmons?
A veure, això com tot no deixa de... Òbviament, tot el que sigui la irritació que pugui haver-hi a nivell de mucoses vocals, a nivell dels, no, dels ulls, a nivell de la respiració, totes aquestes partícules es dipositen i ens irriten doncs, d'una manera aguda. Clar, si això perdura en el temps, aquestes partícules doncs, poden absorbir-se, inclús s'han vist gent que pot patir malalties cardiovasculars, o per què no, si l'exposició també és molt perllongada, doncs risc de tenir algun tipus de càncer local o de càncer a nivell del sistema respiratori. Però repeteixo que això aniria molt lligat, sobretot, a exposicions molt perllongades de fum. En aquesta situació de dies o setmanes d'exposició de fum, estem parlant més d'irritació de vies aèries, d'irritació de la conjuntiva, dels ulls, més enllà, i tot el tema mental que aquesta pobra gent pues, deu estar patint, també.
Estava pensant, clar, entenc que les conseqüències poden durar a llarg termini o es poden... És a dir, deixen efectes permanents haver estat exposat al fum tants dies com els hi està passant als ciutadans de Los Angeles?
Probablement, en termes generals, no. I en població sana, no. Clar, una persona que ja té pues, algun tipus de malaltia de la via respiratòria pues, pot desencadenar pues, un empitjorament brusc o inclús podria provocar una miqueta de davallada de la seva funció pulmonar. En general, una gent sana, una persona sana que estigui una setmana respirant no té per què tenir conseqüències a llarg termini. Pensem que els pulmons, nosaltres respirem cada dia, respirem molt, i encara que ens sembli que no, a Barcelona mateix hi ha molta contaminació i estem anys i anys i anys i anys. Hi ha molta gent que no acaba desenvolupant malaltia, però... Tot i que encara no se sap exactament, sabem que és dolent, però encara no se sap exactament pues, quan és la mesura i tot plegat.
Serviria...
Però probablement una persona sana uns dies no hauria de patir perquè pugui tenir conseqüències a llarg terme.
Doctor Pasqual, sabem si alguna mascareta podria servir en aquests casos?
Segur.
Sí, eh?
Segur.
Quin tipus?
Sí, tant. Clar, perquè en els fums hi ha, a part dels gasos, com podrien ser el monòxid de carboni, que és el més perillós quan hi ha una inhalació aguda, perquè ens bloqueja aquesta respiració, clar, allà hi ha moltes partícules. O sigui, hi ha moltíssimes partícules. Llavors, les mascaretes convencionals quirúrgiques, que li diem, que és la que ens posàvem quan hi havia Covid, bueno, aquestes no deixen de tenir un segellament, no? Segellen la boca doncs, d'una manera més parcial i el que serien els poros de la mascareta doncs no són tan precisos com una FP2 o una FP3.
Clar.
Clar, evidentment, com més alt ens posem, no? Com més protecció sigui, doncs menys partícules inhalarem. Jo, en un cas com aquest, que pot anar per setmanes, no? Tot el que sigui la inhalació, inclús després tota la gent que treballi en aquella situació, home, jo crec que una FP2 o una FP3 seria necessari per protegir-se.
Doctor Pasqual, ja l'allibero, però només preguntar-li, les partícules que floten en un incendi forestal són més grans o més petites que les dels fums dels cotxes?
En general són més grans. Hi ha un perfil de partícules que són molt similars. Monòxid de carboni estaria tot arreu. Clar, pensem que quan cremen plàstics, un incendi forestal, allà en principi no hi haurien plàstics. Aquí n'hi hauran moltíssims de plàstics. Per tant, aquí ens podem trobar amb cianurs d'hidrogen, amb diòxids de sofre, amb tot un seguit de productes de la crema d'aquests plàstics que poden ser potencialment més perillosos i més irritants que un incendi forestal convencional.
Doctor Sergi Pasqual, metge adjunt del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar, li agraeixo moltíssim totes les explicacions al respecte de com pot ser de nociu el fum. Una abraçada.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Bona tarda. Fins ara. Adéu, adéu. Jordi Costa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estaràs content, eh?
Home,
com vam xalar ahir, eh?
Com per no estar-ho, sí, sí.
Ara vam patir, eh? Tu no vas patir?
Gens.
A casa anàvem, t'ho juro, eh?
Ah, no fotis. Home, si pateixes amb un 5-2...
5-2 i a casa dient, bueno, és que és el Madrid, és el Madrid.
El moment de dubte de... Ai, 5-1, queda mitja hora i estem amb 10. Aquest te'l compro, però, home, és la vegada que recordo haver patit menys contra el Madrid.
Ara, això i més, el tot costa. Fins demà, família.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè...
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, amor etern als preus bons.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ara estem passant per aquí, per la rotonda de la Granja d'Escarp,
i estem fotent voltes a la rotonda de l'entrada al poble. Senyora, ara portem unes quantes voltes a la rotonda. Sí. Quantes en poden arribar a fer?
Pues igual n'hi fem 20.
20 voltes en una rotonda?
Sí.
És de les situacions més surrealistes que he viscut mai.
El Foraster visita la Granja d'Escarp. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Totes les temporades anteriors disponibles a la plataforma 3CAT.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, a la Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'àplicat.
Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Aquest dimarts, Joan Laporta passa l'atac.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El president del Barça explicarà públicament el culebrot al voltant del cas Dani Olmo i Pau Víctor després d'un inici d'any caòtic.
Puedes estar en una situació límite
i emocionant.
Pero lo importante son las emociones.
Segueix la roda de premsa de Joan Laporta al Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Lloberes i Emilio Pérez de Rozas.
Aquest dimarts a partir de les 10 del matí.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, Corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.